13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a la quarta temporada 13 i al seu 88è programa. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquí, o de l'atletisme i del trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de personatges, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Aquí a 13 hi cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220, amb els que ho fan amb un dorsal, els que ho fan amb un e-bike, els que ho fan tot xino-xano i els que es motiven fent-lo bategar i prou. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons, de tots aquells i aquelles que no us fa res passar fred al matí, matinar, per fer allò que més us agrada. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. En breu acabarem un any veritablement complicat i que ha estat en tots els sentits, per a tots i totes, cadascun de nosaltres un any difícil. A nivell econòmic i social, aquesta crisi sanitària que encara no hem superat haurà generat unes dinàmiques i uns canvis que romandran en nosaltres i que han reformulat la nostra sociabilització, el nostre dia a dia, les nostres relacions individuals i humanes. Per damunt de tot, però, sense buscar un anàlisi existencialista o filosòfic o un d'estrictament econòmic, ha estat una situació de pandèmia que ha portat a la primera línia de treball a tots els equips i a tot el personal sanitari en actiu. En concret, des d'aquí, des d'on fem cada setmana 13, els estudis de Ràdio Sabadell, a Sabadell, a tot el personal del Consorci Sanitari del Parc Taulí. Per aquest motiu, enguany, l'actual desena edició de la cursa de cap d'any de Sabadell no podrà realitzar-se de forma presencial ni amb el format tradicional. Volem fer esport, però volem fer-lo de forma segura. Per tant, aquest any, la segona cursa de Catalunya en participació del dia 31 serà virtual. I no només serà el dia 31. Romandrà durant 40 dies oberta el seu pla d'execució. Per aquest motiu, serà totalment gratuïta. Però alhora, creiem que havia de fer suport i incentivar i agrair aquells que més ens han cuidat i els que encara ens cuiden. La Cap d'en Reis virtual serà gratuïta, però subjecta a un donatiu per al Parc Taulí de Sabadell. Així com ha fet la Marató de TV3, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, la seva recapta per al Covid-19, la Cap d'en Reis de Sabadell serà virtual i serà per al Parc Taulí de Sabadell. Sigueu d'on sigueu, del 23 de desembre al 31 de gener podreu inscriure-us, fer el vostre donatiu i triar si voleu fer un recorregut de 5 o 10 quilòmetres amb la vostra app favorita. Els petits canvis són poderosos, però la suma de granets fan muntanyes. Des de 13, impulsem i recolzem aquesta iniciativa i us animem a que la feu extensiva a tothom. Aquest any, aquest Nadal, moveu-vos pel taulí. Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual. Recordeu, inscriviu-vos a capdenreis.cat.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, ciclisme de carretera, ciclocross, atletisme, trail running i les curiositats i fricades que ens han deparat aquesta setmana dels esports de fons. Amb l'habitual equip d'esports de fons addictes, amb les mesures Covid pertinents i des de l'altra banda del telèfon, Xavi Palaí, Aniol Riba, Llorenç Esteve, Adam Goldthorpe i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica de Roger Benet. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i satisfactòria i perquè sempre en gaudiu i ho feu de forma totalment plena. Tindrem A Muerte en Amas, la secció feta a mida per al Genís Zapater, on senzillament hi abocarà sense filtres el que pensa i ha sentit aquesta setmana. El crac, tant se val si sou d'escudella, de cocido o de caldo. Avui l'Isaac Partera ens explicarà com fer un plat calentó, complet, ideal, per quan tornem d'una bona sessió a l'aire lliure i necessitem escalfar-nos i refer-nos de debò, llapis a punt. Avui, olla aranesa. Cuida't, amb Anna Jordana, la psicòloga esportiva de 13, que ens parlarà de la tècnica de la pràctica imaginada. Tercer temps, la secció d'en Sergi Latorre, que avui ens posarà encara més deures per tal que ens posem en forma, de forma òptima. Omnibus, amb en Joan Moya a la secció d'aquells i aquells esportistes de fons que al llarg de la història han establert unes regles diferents de joc, que s'han passat pel forre les normes i que van establir les seves pròpies. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. Ciclisme en ruta i ciclocross, amb Adam Goldthorpe.
Hola, Aleix, oyentes de 13. Yo soy Adam y hablamos de ciclismo de carretera. Luego hablamos de la última ronda de UCI Cyclocross, el enfrentamiento entre Mathieu van der Poel y Wout van Aert. Pero primero quiero hablar de seguridad. El UCI han anunciado una serie de medidas para evitar los accidentes que hemos visto el año pasado, como en el de Julian Alaphilippe en el Tour de Flandes chocando con un moto, o Fabian Jakobsen en el Tour de Polonia. Jakobsen sigue diciendo, tiene mucha suerte de estar vivo. Hay varias medidas, como la posición de los ciclistas, sobre todo en las bajadas, y dónde deben estar los motos. También incluye mucho foco en el concusión, con mucho énfasis en los conocimientos para los oficiales, para reconocer los sistemas de concusión. Todavía falta mucho detalles, para eso es un paso en la dirección correcta, y el UCI debe ser aplaudido por estas medidas, y yo personalmente espero que el año que viene no habrá tantos caídos peligrosos como en este año. Y ahora, ciclocross, y la segunda ronda de UCI World Tour en Namur, Bélgica. Y la primera vez que los grandes del deporte, Mathieu van der Poel y Wout van Aert, iban a cara a cara. Pero no fue todo para ellos. El joven británico Tom Pidcock intentaba hacer un agua fiestas, pero al final, Mathieu van der Poel ganó, Wout van Aert segundo y Pidcock tercero. En la carrera de las chicas, Lucinda Brand ganó, segunda Clara Ossington y Denise Benetzema tercero. El Navidad es un tiempo muy importante para los ciclistas, el ciclocross, y no tenemos que esperar mucho. La semana que viene, la tercera ronda y Den Monde, y el día antes, Super Prestige en Zola. Y la Elesh, casi no puedo esperar que viene Papá Noel, pero no es para los regalos, es que falta menos para más ciclocross. Hasta ahora.
13. Esports de fons.
Escalades esposades, roca, gel i parets impossibles, esquimo i travesses, pics. En Genís Sabater no s'atura i el seu cap tampoc. Què és el que li ronda pel cap al Genís?
Hola, nois, com esteu? Va, que us envio el missatge de veu. Hola a tots, nois, com esteu? Hola, Aleix, bona tarda. Com va això? Content d'estar aquí altra volta. Mireu, avui vull explicar-vos un suceso que em va passar aquí a prop de casa, aquí al Pedraforca. Però ara mateix vull comentar-vos que estic aquí al Pedra i està nevant i foto un fred capel·la, anem a menys 5 sota 0. Déu-n'hi-do-net, està bastant bé, així està fent de nit. Doncs, res, mira, això devia ser el post-confinament aquest que primer, ara no sé què m'he passat, però aquest primer devia ser cap allà pel juny o així. Vam anar amb la Núria Piques, una noia que també està bastant forta, corre i escala i fa tot bé, és d'aquestes també repel·lents que tot el que toca us ho converteix a mort. Guai. I vam anar a fer el Pedrafort, aquí, a fer una historieta que em va trucar i em va dir, mira, vull anar a fer una via des de Saldes, una via a la Carnera del Pedraforca, una via al Pollegó Inferior, que el Carnera va ser la via Stassen, molt coneguda, molt clàssica, la via al Pollegó Inferior és la via Font, que és una via també molt fàcil, de Quinto, molt xula, i al final una via a l'Em de Cabirols, que era la via Civi Genís, que es diu com jo, que xulo. Bueno, la qüestió és que vam fer tot això, ens vam passar superbé, vam fer la primera via, l'Estase, no? Vam baixar corrent per la tartera, mitja tartera, un quart de tartera a la dreta, vam fer aquesta a la font. Després vam baixar des del cim del Pulló Superior a les costes d'Andou, bum, bum. Entrem superguai del Paraguai cap a la Quinta de Cabirols, que has d'anar com cap al refugi d'Estase i abans creuar amunt. I es comença a posar a diluviar, a mitja via, es comença a posar a diluviar, i comença a retronar. I bueno, ja sabeu que aquests, els massissos punxeguts, atreuen molts llamps. Poi el de calcari, segur que hi ha algun geòleg per aquí que ens ho pot dir, encara més. Vale? Atreuen molts llamps. Bueno, la qüestió és que jo, bueno, que hem d'escalar, comença a sentir un botrobom plovent, però clar, què havíem de fer, la via? Ens vam sortir per dalt. I just quan surto jo per dalt, que em va tocar a mi aquell últim llarg, clar, nosaltres de via a via anàvem corrent i anàvem amb, com amb bambes i anàvem desabrigats. O sigui, jo anava amb una camiseta de tirants i una jaqueta paravent d'aquestes de carreres, aquestes que són com paper de fumar, i entre una paper de fumar i una bossa de la brossa. I clar, anàvem ligeros. I doncs quan vam arribar a dalt, jo vaig acabar el llarg, cau un llamp, però que tremola la muntanya. Però un soroll inhumà. I, bueno, res, agafem, pleguem les coses, ell arriba a ella, pleguem les coses, i amb un parell de ràpels, baixem en un bosc penjat, un altre ràpel, i en poc més tornem a estar a parar el camí que va cap al refugi, i res, i arribem al refugi, i de cop i volta deixa de ploure, perquè clar, aquestes pluges així de principis d'estiu ja sabem que són 10 minuts que cau el cel i s'acaba. I res, sentim el cloc, 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 cloc de l'helicòpter que s'acosta, bomber, i deixa uns bombers allà. I bueno, aquests bombers, si ho sabeu, és un del grup del rescat. Aquests bombers són del grup del GRAE, que és on treballa el meu germà, i bueno, tots eren mig coneguts, per no dir del tots. I els conec, amb els que tenia un germà. I ens expliquen que a dalt del cim, un tio a dalt del cim, ara seria bastant xulo que ens escoltés, li cau un llamp i li entra per l'ombro. De l'ombro li surt per la mà i li va al genoll, i del genoll a terra, i quan el llamp toca a terra, bum, fot un salt al tio de 10 metres i no li passa res més que es crema la mà, no?, que és on va haver-hi. I al tio no li va passar res més que això, no? La qüestió és que es veu que la dona el veia com que a dalt del cim del Pedraforca, o sigui, encara sent més prominent del que és el Pedraforca, que és bastant prominent, no sé si no, ni algú no sap quina és la muntanya del Pedraforca, posa, escriu en el Google Pedraforca, tal com sona, pedra, forca. De pedra, de roca, i de forca, de forca. D'aquella eina que utilitzaven els pagesos per moure la palla seca, entre altres coses. El fems, l'estiércol, també. Pedra, forca. Pues es veu que el tio estava al cim de la pedra forca, i és prou punxegut, pues allà ballant, i que li va fotre una faballa amb que, bueno, es veu que va acabar de fer uns passos de hip-hop i de breakdance a la vegada a l'aire, de collons. I al tio no li va passar res. Al tio no li va passar res, però clar, vull dir, el pedra, forca... Us una història que us explicaré més endavant. Jo amb 12 anys vam arribar a un... Estava mesclant també la carn or, 12 anys jo petita, no tinc memòria escassa, però ja ho recordo. També va caure una tronada d'aquestes, un estiu d'aquells, a la carn or, i li va caure un llamp a un tio, un escalador, i va quedar fregit com un pollastre a l'ast. De fet, es feia pudor a pollastre a l'ast. A l'ast tampoc, eh? Faltaven les espècies, però fa pudor a la carn d'home, la carn humà fa pudor a pollastre. Som una miqueta pollastres nosaltres, no fa pudor a porc. Que us apigueu, diuen que ens anem al porc. Doncs pues això, no? Avui volia explicar-vos aquesta història per tornar-vos a fer una reflexió, no? És a dir, amb aquest tio està clar que va tornar a néixer i està clar que aquest tio ara celebrarà dos aniversaris, no? El del seu aniversari, el dia que va néixer i el dia que el llamp no el va pelar. I jo penso, ostres, bueno, jo suposo que aquest, hi portaven uns quants llamps sonant. No vull saber què li passava pel cap a aquest home, que es veu el tio anava vestit de muntanya i això, anava amb pantalons de muntanya i ben equipat. No vull saber que li hauria passar pel cap al moment de fer això. Però està clar que moltes vegades, jo entre ells, avui estic esclant amb gel aquí al Pedraforca, no som conscients de la magnitud que tenen les nostres accions. No? O sigui, amb aquestes coses que em passen, sempre intento treure una conclusió, no? De dir, ostres, la il·lusió que pots fer. No, per exemple, aquesta mateixa bogeria és plovent i caient llamps, està a dins una... Jo trobo igual d'idiota, no? Està en una piscina... plovent i caient llamps, no? Clar, si cau un llamp a la piscina et quedes locturat també com un pollastre fregit i a més, remull. Et tiren unes espècies i et fan amb s'enfaina. Clar, moltes vegades el que vinc a referir és no som conscients del perill que correm, no? De les nostres activitats, bueno, no ho sé, del que ens estem, no ho sé, conduir mig adormits, no? El cotxe... no ho sé, ficar-nos a l'aigua d'algun lloc borratxos, no ho sé. Se m'acudeixen milions d'històries que fem, bueno, que jo he fet i que fa molta gent i que no valorem i la bogeria que és. I sobretot de la repercussió i les conseqüències que pot tenir. Vale, família, escolteu, aquí van 7 minuts.
espero que us siguin lleus. I si algun dia voleu preguntar-me alguna cosa, voleu que us expliqui, escolta, has viscut mai una cosa d'aquestes? Has vist alguna història d'aquestes? Escolta, mai has vist això? Digueu-m'ho, que em faria molta il·lusió que m'ho preguntés. Diu. Segur que l'Aleix ja m'explicarà coses, ja em preguntarà coses. Vale, família, una abraçada supergrossa, merci per escoltar, merci a l'Aleix, un petó molt gros, tio, serà immensa, i anem parlant. Adéu.
Sopes, sopetes, caldos i cocidors, escudella, tots ells ens refan en dies de fred. Tots ells podem fer-los a casa. O no. El repte, a vendre'n. Amb qui? Amb l'Isaac Partera. Avui, l'olla aranesa.
Doncs avui aquí a la secció de 13 del crac, de la persona que ens ha d'ajudar en aquests dies que ja comença a fer una miqueta de fred. Bé, de fet, ja fa dies que fa fred. La neu està a les muntanyes, la podem gaudir poc, però bueno, la veiem en fotos. Els que ens podeu escoltar des de la Cerdanya o des dels vostres paratges nevats i bucòlics, doncs realment us hem de dir que ens feu molta enveja, però el que és cert és que allà on estiguem fa fred. I quan fa fred, doncs a vegades ve de gust menjar. De fet, quan fa fred i quan fa calor, ve de gust menjar sempre. Però, escolta'm, Isaac, tenim l'Isaac Partera, Isaac, digue'm la veritat. De fet, ve de gust menjar sempre, no?
Sempre ve de gust menjar.
Sempre ve de gust menjar.
Ens hem d'alimentar.
Ens hem d'alimentar. Menjar bé, bo i sa.
Sempre, sempre. Però... Bona compra, producte que sigui a plaer, tot fresc, que sigui molt, molt important.
Però si avui estàs assegut aquí és perquè t'hem fet venir als estudis de 13 d'aquí, perquè hi ha una cosa que potser quan ja comença a fer aquesta mena de fred hi ha coses que potser venen més de gust que d'altres. Per exemple, no sé, una sopa freda no seria el que ve de gust per fred.
No, ara fer una sopa freda jo ho veuria una miqueta raro. O sigui, fer un gazpacho ara no ho veig.
Per exemple, pensant en aquests llocs que estan tan nevats i que ens fan tanta enveja i tot, avui ens portes una cosa, un repte que has de pensar que he de poder cuinar jo. Has de saber les meves limitacions.
Aleix,
no intel·lectuals.
Sabem que és difícil, això. Sabem que és difícil els reptes que et proposo, però ho intentarem.
Escolta'm, aviam, què és el que portes avui a taula perquè puguem preparar aquests dies de fred i que qualsevol que ens escolti sigui capaç també de dir, ostres, això és una regalada, i a més allò, per quan aquell dia que arribes potser de fer esquí de muntanya, aquell dia que arribes d'anar amb bici, o aquell dia que arribes de la feina i ha passat fred i dius, oh, que bé que entra això.
Sí, i no vull cuinar, o ja ho tinc preparat, ja ho tinc fet, no haig d'allargar molt el tema del sopar, perquè a vegades pues, es fa una mica com tediós, no? Allò de, hòstia, haig d'arribar, cuinar i tota la història. Això, la idea és fer un bon brou, no? Un brou consistent, no? Que porti molt aliment, que porti molta substància, i a partir d'aquí es poden fer mil coses, no? Es poden fer des d'una sopa només posant-hi pasta, es pot fer el caldo de Nadal, o podem fer una olla aranesa, no? Sí, a partir d'aquí, doncs, la base principal seria un bon brou, no? Aquell brou, saps allò que quasi es pot tallar, no? Que és com una gelatina, doncs seria fer una base important d'aquest producte.
Llavors, aviam, hi ha una vegada vaig estar a la Vall d'Aran, no, hi he estat diverses vegades, però clar, quan vas a la Vall d'Aran, l'olla aranesa, clar, suposo que això cada zona del territori tenen, doncs, hi ha qui farà el cocido maragato, hi ha qui farà la cocido del que sigui, i a fi de comptes, pues, són caldos, són sopetes amb el que tenien a tot. Vull dir, la història d'aquests plats venen de cuina d'aprofitament, suposo, i de poder escalfar i que tinguin també substància.
Des d'un principi, però després de la cosa canvia, no? És com, o sigui, al principi diguéssim que això apareix o creix o neix per aprofitar les restes que hi havia a la nevera a l'hora de fer un brou, no? O sigui, a l'hora de fer una sopa. O sigui, doncs, fem una sopa, tenim el caldo fet, doncs que aquesta setmana que tenim ha sobrat això, li posaran tota l'olla i ja està, no? Però després tot va acabar doncs, amb que hi havia una espècie com si fos d'idea de que no, que hi ha un producte específic que es fa, que és l'olla aranesa, i ha de portar això i això, amb variants, eh?
Perquè clar, per exemple, tothom la fa com vol. Clar, l'escudella catalana, per exemple,
seria
el mateix. És una altra cosa. Vull dir, el cocido maragato que fan a Lleó, doncs seria una altra cosa.
Exacte.
Però anem aquí, aviam, això de l'olla aranesa. Imagineu-vos ara tots aquí una olla d'uns 10-15 centímetres d'ample, feta de ceràmica i tot, i que arribeu a casa, teniu fred, i quan agafem allà i fiquem la cullera i trobem tot de coses bones. Això és el moment que hem de pensar quan ens portarà la feina de cuinar-ho. Llavors, avui l'Isaac ens ajudarà com preparar això, perquè, clar, partint de la base, imaginem-nos que els oients potser són molts manetes i fan això del com diu això, del batch cooking, o batch cooking, allò que cuines un dia i ho fas per tots els altres, saps?
Sí, sí.
Com es diu això? Batch cooking, no, batch cooking, o hi ha un terme així.
Sincerament, em pilles una mica d'enfadat.
Sí, que la gent cuina un dia i ho fan per tot, això una vegada ens ho vas explicar. Que llavors cuinen i ho tenen tot ja fet, i llavors cada dia van menjant allò que hi ha hagut un dia, que és el que hi ha més hores per cuinar, i batch cooking, Bueno, escolta, si hi ha algú que ho sé, ens envieu-nos per xarxes socials a 13 Esports de Fons, 13 amb número, exacte, i ens dieu com és el terme. Però avui l'Isaac ens ve a explicar el procés aquest de com tenir, per poder fer nosaltres, una olla aranesa. Pensa que el que tens al davant, al costat, li costa, i aviam, anar-ho a comprar, puc ser capaç.
És capaç.
Però ha de ser fàcil. Ha de ser fàcil, i bé, bo, i ràpid, no ho sé, però que no em suposa això. Va, vinga, aviam, què necessitem?
El més lent, el procés més llarg potser seria fer un bon brou, no? És el procés, que no és complicat, senzillament és agafar una olla, no? A poder ser, quan ens hi posem, doncs ha de ser una olla bastant consistent, o una olla gran.
Però si jo tinc una olla de 4 litres d'aquesta, perdó, per l'IKEA, que no ens patrocina del programa, però tinc l'olla aquesta de 4 litres, això em serveix o no?
Serviria suficient. O sigui, sí? Una olla de 4 litres es sotirien de caldo més o menys uns 2, vull dir que tindries caldo per tu sol, n'hi hauria per uns quants dies.
Sí? Quan es calcula això, per caldo, per persona?
Més o menys hauríem de calcular un pot, més o menys uns 300 grams de caldo per persona.
Sí?
I pesa, aquí s'hauria d'afegir, doncs, ja la resta que vulguis posar-hi. No sé, si, per exemple, si vols fer una sopa normal i corrent i poses la pasta, que serien uns 40-50 grams per persona, doncs ja tens 350 grams, no? Sí que és veritat que hi ha l'evaporació i tota la història, però un plat de sopa...
300 grams?
300 grams. Hòstia,
et puc confessar una cosa?
Digue'm.
Senyor Aneto, això li he de dir gràcies a vostè. Jo a vegades, quan arribo a casa i no tinc ganes de cuinar, agafo un litro de caldo Aneto i m'acabo fotent el litro de caldo Aneto.
És possible, és possible.
Però clar, potser perquè sóc un deshidratat de la vida.
Això és perquè fas massa esport.
No, és que quan vinc d'entrenar la gent fa molt fred, i llavors arribo a casa que necessito,
clar.
I clar, allò
entra. Però jo
faig servir caldo Aneto, però li poso un rajolí de Pedro Ximénez
per fer-li
el pitimini,
pues jo et convido a que
seguim pel per ratll aquesta
no compris caldo Aneto.
De comprar no el compro, tot sigui dit.
Ah, bueno, d'acord.
No vol dir que el l'agafi de tot el supermercat.
Te'l posis a dins de la jaqueta, no?
No.
Jo et convido, per exemple, tu saps que a casa meva no hi ha cap producte que estigui fet o elaborat, sinó que inclús l'hamburguesa saps que me la faig, no? O sigui, s'ha de comprar la carn picada i llavors tu elaborar-la i fer una bona hamburguesa, o igual que la pilota que farien servir per la olla aranesa, doncs també es compra la carn picada i fas tu la pilota. Perquè comprar la pilota feta, doncs no saps el que porta.
Vale.
I a cap i a la fi, doncs
no donen bé. Hem de ser sostenibles. Si tenim Trio 2 Bank, ens rentem les dents amb el raspallet de bambú i ens abracem els arbres i tirem la brossa a cada contenidor, ens ho hem de fer tot.
Vale,
vinga, va, anem. Olla aranesa per... Fem una cosa, fem les proporcions per una olla de 4 litres. Digue'm escombrador cap a casa, però clar, que l'he de poder fer jo.
Vale,
doncs... Jo la meva olla és de 4 litres, és aquella de l'IKEA que té aquella cosa de la pasta, això, no tinc més gran. El Moya s'ha comprat una olla de pressió, perquè diu, jo faré
tant.
Clar, però dius, jo és que no em compro una olla de pressió, perquè digues que no, això
jo,
ja és massa.
Jo tinc olla de pressió,
Sí.
Si vols després t'ensenyo, però... Bueno, ja la portaré a l'estudi.
Clar.
Pues, però...
La olla.
La olla. Però no la faig servir, no m'agrada.
Sí,
a mi m'agrada el xup-xup, cocció lenta, a poc a poc...
Bueno, jo no sé si m'agrada o no, però haurà de ser així.
Vale,
olla per 4 litres.
Per 4 litres.
Una olla d'aquestes de 4 litres, és a dir, la típica, perquè la gent no es faci idea, aquesta de l'olla de por 365 IKEA, recordi, senyor IKEA, vostè pot ser patrocinador d'aquest programa.
Jo crec que ja hauria de començar a pagar,
Doncs aquesta olla, la típica, aquesta com grossa, que fa com un pam i mig d'ample i tot, d'acord? Que deuen ser això entre 4 i 6 litres.
Casa meva, jo tinc una de 8-10 litres,
vale?
Llavors, però perquè...
perquè són molta gent. Bueno, és que la Misha no menja caldo.
Ja, però amb els fills tiren milles. Llavors, sí. Clar, i ja no això, sinó que, per exemple, a vegades, pues, quan faig caldo, pues, ja li porto a ma mare, o hi ha un amic o una amiga que em diu, has fet caldo? Ah, sí, pues, em pots donar un pot? Vale, pues, sí,
m'estàs dient que m'estàs manllevant de l'etiqueta d'amic, no? Perquè a mi no m'has portat
perquè caldo. No t'he ofert.
Vale, va, 4 o 6 litros. Vale. Què fem? Què necessitem?
Faria falta... Hi ha gent que posa pollastre o gallina.
No, però tu m'has de dir tu, jo com ho he de fer. A mi no em facis dubtar, vale. Perquè jo si vaig a comprar-ho, ja no sé ni on vale. He de comprar-ho, això.
D'acord. No sé per què, no sé per què, però la gent posa gallina. Jo, com que després m'agrada fer o bé croquetes de les croquetes de la cardolla, o bé m'agrada menjar-me la cosa de cardolla, ja no poso gallina. No la poso. Poso pollastre.
Vale, pollastre. Quan pollastre s'ha de ficar?
Aquí jo posaria una cuixa.
Una cuixa pollastre.
Una cuixa pollastre.
Carai, és fàcil.
Una cuixa pollastre.
Senyor pollatero, quiero media cuixa de... quiero una cuixa de pollastre.
Una cuixa de pollastre.
Clar, perquè si no li dius en castellà, potser no t'entén. Senyor pollastre...
No, sí, si te m'has mancat, t'entendrà perfectament.
Clar.
I més, d'aquesta manera estem a Catalunya, cuidado.
Clar, sí.
Hem de preservar.
Pollastre de pota blava del Prat.
Exacte, sí. Bueno, o el pollo rei. Jo poso pollastre rei.
Bueno, és que som republicans, sí. Perdoneu,
Sí, però es diu així,
Vale.
No, és que...
Cuixa de pollastre.
Cuixa de pollastre. Després, aquí hi posaria... aquí jo soc un punyetero. Perquè com
bueno,
que...
A mi, jo no sé si seràs punyetero o no, però a mi o em dius el que he de posar,
sí.
I per mi diré, serà... Vale. És això.
Sí.
Ja no serà ni punyetero ni no. És això. Cuixa de pollastre. Un os.
Os de pernil.
Vale. Que això es pot demanar quan compres, també.
Sí, ho demanes i ja està. Però, sí. L'os de pernil, com que tu saps que jo gasto el pernil...
Clar,
el
cinco jotas.
Pues llavors l'os pues, me'l secciono, el tallo, l'envaso al buit i durant tot l'any vas fer el caldo. Pues,
recordeu, podeu anar a pastisseria a Sant Marc a demanar un tros d'os de pernil de 5 jotes.
Bueno, però el vendrem, perquè el gasto per mi per fer els caldos, Perquè o bé el faig servir per fer l'arròs, saps que faig arròs durant tot l'any.
Sí. Sí, això ho he tastat.
Ho has tastat.
Pues, bueno, el dissabte passat vaig venir a casa teva.
Exacte.
I vaig menjar arròs.
I vas menjar arròs.
I vaig menjar molt bé, nois.
Doncs,
no direm l'adreça perquè si no estareu tots fent cua.
Sí, exacte, sí, no, i no, sí. No es planta que la comunitat estigui aquí. doncs, poso l'os de pernil de 5 jotas.
Sí.
I diran, quina diferència hi ha? Molta.
Perquè és ibèric.
Molta.
Clar.
Molta. Sí, molta. No, podem comprar l'os de pernil normal i corrent, però hi ha molta diferència.
There is no color between another ham.
Yes, yeah. Yes, you have the reason. Doncs, hem dit...
Cuixa de pollastre.
Os de cuixa de pollastre, os de pernil. Jo hi poso peus de porc.
Peus de porc? Quants peus de porc s'han de posar?
Bueno, aquí en el teu cas jo posaria potser només mitja pota.
Mitja pota, vale.
Si jo poso una pota sencera per 8 litros, doncs tu poses mitja pota.
Vale.
Aquí haurem de posar verdures, no?
Verdures quines?
Jo posaria pastanaga, posaria ceba, posaria porro, posaria àpid, poc.
Però quantitats, com va això?
No sé, tu em vas posant, saps? No sé, per 4 litros posa una pastanaga, posa mitja ceba, posa un quart de porro.
Vale. És que a mi m'ho has de dir tal qual, perquè si no fotré allò que semblarà...
Posa...
Jo què sé, semblarà és la fantasia en diumenge, saps?
A més, començaràs a posar i no
sé què hi haurà. Hosti, Isaac, molt bé. A l'allò de més no sé com
vessa,
serà, però aquí...
Això vessa. Doncs posaria una mica d'àpid, no massa, perquè l'àpid dona un bon gust, però segons aquí no li agrada, llavors... Potser millor posar una miqueta només perquè doni aquell puntet, no? Perquè l'àpid porta molta sal.
Mm.
I sal pròpia, no sal afegida, sal pròpia. I dona aquest gust del caldo. Llavors, cosa que gent no fa, però jo sí, poso una patata.
Vale.
Al principi de l'ebullició, la poso tallada de petita perquè deixi anar els...
No, allò amb pell,
no.
Pelada i tallada.
Exacte,
vale.
Sí. Vale? Després això es retira i es llença, no serveix per res. Per intentar aconseguir un caldo blanc. Després s'ha de posar un os blanc, un os salat, i després aquí doncs, hem de posar una miqueta de carn, no?
Que és allò que deies de la pilota.
La pilota la farem després.
Ah, vale.
Pel caldo posarem posarem una mica de carn, no? Una mica de carn de porc, posarem una mica de costella, posarem, si volem posar una mica de vedella, saps? O sigui, lo típic per fer la
carn de vedella es posa brou.
Si volem, sí. Si volem,
però
sí.
Quan n'hauria de posar?
Aquí poses un tallet de cada per 4 litros, és molt poc.
Vale.
Has de posar un tallet.
Jo, per exemple, vaig a la carnicera i dic, escolta'm, faig, tinc una olla de 4 litres i he de fer caldo. Dóna'm un trosset de vedella.
Un tros d'això, un tros d'això, un tros d'això i ja està.
Saps? Fem servir sempre el comerç de proximitat.
Exacte.
I anem a la carnicera, al senyor, la carnicera o al carnisser.
Exacte.
Aquí tenim un llenguatge coeducatiu i no hi ha un rol estipulat de gènere per cada tipus de comerç.
Importantíssim.
Per tant, això demano, en funció de la quantitat de caldo que haguem de fer, li podem demanar i ens ho donaran. I segur que us atendran superbé.
Exacte.
Molt bé, ho fotem a bullir, això.
Sí, llavors, diguem que segons el gust que vulguis que tingui el brou, li has de posar unes verdures o unes altres, o una carn o una altra. Però això ja depèn... No, tu sabràs, per exemple.
Jo vull fer l'olla aranesa. A mi digue'm...
Vale, d'acord, doncs amb el que t'he dit, més o menys ja podem fer un bon brou. Pum, allò posem a bullir, pam.
On t'estan a bullir, això?
Jo quan faig caldo que li poso carn està més o menys bullint unes 3-5 hores.
Vale, per tant, ho fiquem a bullir al matí o un dissabte al migdia. Arribem d'entrenar, preparem el caldo i així el deixarem bullir mentre la migdiada, el nostre dinar i la migdiada, que vagi fent.
Exacte.
Perfecte.
O tu arribes, poses el caldo, te'n vas a entrenar i quan tornes pares.
Bueno, no? Però no li deixem una olla allà, això és perillós.
No, és perillós. Què he de ser perillós?
Jo a la missa no l'he ensenyat a vigilar el caldo.
Tu has vist moltes pel·lícules. No. O sigui, tu pots arribar a casa, deixar el caldo
aquí,
bullint...
El foc va baix, no?
El foc va baix, va fent el seu xup-xup...
El foc va baix.
Va baix.
La nova novel·la d'en Prudenci Bertran. Premi Nadal del 2021. Perquè el 2020 no vam poder fer res.
Te'n vas a entrenar?
Sí.
I quan tornes, para el caldo. Ja està, ja ho tens fet.
Perfecte. Què fas amb tot això ara?
Això ho colem.
Vale? Perfecte.
Tenim un colador, tenim una altra olla per poder tirar el líquid.
Sí, un colador d'aquells que són com finets, que semblen com allò de jugar esgrima.
Ah, sí, exacte, sí. Balesta fondo, no?
Sí, això.
Doncs ho posem per allà, vale? Ho posem per la màscara d'això. Sí. Les verdures que ens agradin les aprofitem, les que no ens agradin no les aprofitem. Jo, per exemple, aprofito la ceba, aprofito la pastanaga i aprofito el porro. No sé si que posem una xicoria, això no ho he dit, però és igual. Jo aprofito només la pastanaga, la ceba i el porro.
Vale.
Perquè aquí faig uns fregits o faig no sé què, o mos calcos.
Això, ja això és nivell 2, ja.
Sí.
Ara anem a per l'olla. Sí,
tenim el caldo, vale? Sí. En principi...
I ara ja vindríem com a l'emplatat.
I, evidentment, tenim el peu de porc a part, tenim la carn a part...
Sí.
Que això, doncs, ja
ho hem tret tot, ho hem anat retirant. Sí. Vale, perfecte.
Jo separo en tàpers, saps tu que sóc fan dels tàpers? Sí. Pues, poso amb uns tàpers de verdures, amb un tàper el peu de porc, amb un tàper de carn, saps? Amb un tàper de pollastre, i llavors, doncs, el dia que vull fer qualsevol cosa, doncs, ho aprofito i ja està, no?
Vale.
Llavors tenim el caldo. Ha d'haver quedat molt blanc, vale?
Vale.
I si el deixem de refredar, s'ha de poder tallar.
Vale, el greix de les coses haurà quedat tallat.
Exacte,
vale,
llavors queda com una gelatina. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hem de fer l'olla aranesa. Això vol dir
ara seria ja com l'emplatat, no?
No. No. Llavors, amb aquest caldo, ara hem de fer l'olla aranesa.
Vinga,
no?
Som-hi.
Aquí...
Realment, ara hem fet una base de caldo.
Sí, una base de caldo.
Que podria ser per moltes multiplicitats. És a dir... Perfecte per allò, dius, em deixo aquest caldo congelat, el caldo quant temps aguanta cuit i quant temps aguanta congelat?
No, congelat el que vulguem.
Ah, vale.
El que vulguem. Evidentment, si fas 4 litres de caldo, en tot cas, pues durarà màxim un mes o dos mesos, vull dir que no hi ha problema. Si, en el meu cas, per exemple, que jo faig 8 litres, em durarà també dos mesos, no? Llavors, jo poso un pot de vidre, tapo, pam... Poso una nevera, acte seguit. O sigui, la gent diu, no, espero que se refredi, perquè calent no es pot posar a la nevera. No, és una cagada. O sigui, l'has de posar calent a la nevera. Llavors, poses el pot calent, quasi bullint, el tapes, el poses a la nevera, llavors, així, el que fem és intentar pasteuritzar aquest caldo.
Amigo.
Sí, intentar pasteuritzar aquest caldo per matar la microbiologia, no? Uh-huh. I alhora farà el buit.
Vale.
Saps? Vull dir que quan tu ho vulguis obrir, farà el plop.
El plop, sí.
Doncs, un cop estigui fred, el podem posar al congelador. Vale? O podem congelar el que vulguem o guardar el que vulguem per la setmana. Olla aranesa. Aquí ja podem descobrir el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Podem posar-hi pilota, podem posar-hi cigrons, podem posar-hi galets, podem posar-hi pasta, podem posar-hi ou, podem posar-hi el foie aranès. Li podem posar botifarra blanca, botifarra negra, o... I ja està, no? Cigrons, he dit cigrons? Bueno, doncs...
És a dir, que tindria llegum, pasta,
carn i alguna verdura.
Exacte, saps?
És a dir, aquí, ara sí que jugaríem, suposo, és amb el que deies, hem fet una base de caldo,
sí.
I aquí ara podríem jugar amb una miqueta amb el que també...
El que vulguem. O sigui, diguem que...
Però això llavors què seria? Agafo el caldo,
sí.
El poso a bullir...
El poso a bullir...
I li poso aquests productes a dins.
Jo el que faria seria, agafo el caldo, poso a bullir, li poso la piloteta, no? Que sí. Ja he fet la carn picada, li he posat l'ou, el seu pa ratllat, el seu pebre, el seu no sé què...
Com si fessin una hamburguesa, sí.
Sí, exacte. Faig les boletetes, pom, i li tiro una mica de llet també, per tant, pam, i li tiro. Això comença a bullir, pum, al seu ritme. Després li agafaria i li tiraria, pues, en el meu cas, que no es posa, però jo li tiraria una mica d'arròs, res, només perquè saps allò que es trobi allà? Doncs pues, una mica d'arròs, una mica de pasta, llavors li posaria, jo li posaria un ou, jo li posaria botifarra negra, li posaria botifarra blanca, li posaria la pasta, ja l'he dit,
sí.
I després...
Llegum, no hi ha... Quina llegum?
Cigrons. Cigrons, mongetes jo crec que no li
pega. Però cigrons secs, cuits, com?
No, ja cuits.
Vale.
O sigui, digues...
És a dir, que en realitat és com que escalfem el caldo i al moment d'escalfar-se acaba de coure tots els altres productes.
Exacte.
Perquè ja són productes que en realitat te'ls podies menjar gairebé crus.
Sí, però bueno, però diguéssim que la pasta no la pots menjar crua, l'ou tampoc.
No, val, no, sí.
Que el cigró l'hem hagut de bullir abans, no?
Sí.
Jo, el cigró també me'l bullo jo, però podem comprar
cuit.
Cigró.
Sí.
Podem comprar cuit, no passa res. I llavors, a partir d'aquí fer la barreja i tenim una sopa, allò que un sistema per poder sopar...
I això serveix per dinar, per sopar... Per
dinar, fer... sopar...
Però això referma a un mort, està clar. I sí, un dia de fred, sí. Fantàstic. Un dia d'esquí, fantàstic. Un dia de fred, fantàstic.
És fantàstic.
Un sí, dia...
Sí. Inclús et diré més, si sí, un cop s'ha refreda, a vegades també agrada menjar-se la freda.
Ah, sí?
Sí, a mi m'agrada. A mi. Jo, saps tu que jo no soc una persona molt normal, que soc una mica raret,
però si per això som però... amics, perquè vam tenir aquesta anomalia.
Doncs la freda també està bona. Sí que és veritat que queda quallada, no? Queda com un flam, no?
Clar.
Però és bona, és bona.
Doncs escolta'm, t'he de dir una cosa. Saps què em tocarà ara, no? Provar-ho de fer... Passar-te el vídeo, no riguis, que avui ja et diré, és fantàstic.
Ah.
Escolta'm, Isaac.
Quan ho provis ja m'ho diràs, tio.
Ja t'ho diré. Vale? Moltes gràcies per explicar-nos això. El proper dia et posaré deures. M'has d'explicar com s'han de fer canelons.
Va, això és fantàstic. Doncs
pues ara, el proper dia, i tirem això.
Vinga,
vale?
Va. Endavant.
Vinga.
Va. Adéu.
Doncs avui a 13, qui tornem a tenir ara? Quina secció estem? Estem a la secció del tercer temps. I si estem a la secció del tercer temps, vol dir que estem a la secció de l'especialista del món del rugby, però també el de l'especialista de l'entrenament, l'especialista de l'educació física, és l'especialista Sergi Latorre. Sergi, bones, com estem?
Hola, molt bé. Bones. I tu?
Jo, doncs mira, si em pots veure, m'estic pentinant perfectament. Després d'una setmana d'anar fent els teus deures, doncs de moment, mira, vaig... jo crec que vaig com progressant, però t'he de dir que el segon i tercer dia... El primer dia em va semblar, dic, uita, no n'hi ha per tant. Però el segon i tercer dia ja m'estava començant a notar aquí just, aquí el que seria el sobac, la part de dalt, aquí, ja notava com una cosa, i el que va de l'aixella cap al pectoral... També, però bueno, jo espero que a final d'any, quan haguem de fer el còmput, doncs jo crec que anirà bé. Però bueno, jo vaig fent el repte. I espero que vosaltres també ho estigueu fent, els que ens esteu escoltant. Però, aviam, portes més deures damunt de la taula, oi que sí? Bueno, deures i coneixement. Deures sí. I coneixement. Vale, aviam, sí. Quins deures? Perquè, aviam, l'objectiu de que estiguis aquí, a part de passar-nos-ho bé, és que la gent aprengui a cuidar-se una miqueta millor, que aprengui a estar més tonificada, que aprenguin, a fi de comptes, a rovellar-nos menys, clar. Però què és el que em portes avui, va? Que jo ja ric.
avui portem, si durant una setmana o X dies, no millor seria una setmana, per marcar setmanalment, què menges, apuntar-lo què menges.
Vale. És a dir, tot el que ingereixo.
Sí, però sense pesar-ho.
Vale. No, clar, sí.
És a dir, a la primera hora m'he begut un cafè, un entrepà de pernil serrà...
És a dir, que ja podria anar apuntant-me avui. Clar.
Sí, avui he començat demà.
Clar, vale.
Com tu vulguis.
Vale.
Tu decideixes quan.
Perquè ara pensaré, escolta'm, aviam, què he menjat avui? Escolta'm, potser he menjat aquest matí per esmorzar... doncs... doncs, clar, heu de pensar, els que ens esteu escoltant ara el podcast a les 12 de la nit, doncs, clar, potser si us parlem d'esmorzar, o els que esteu escoltant ara al matí, o que ens escolteu a les 8 del matí, doncs, va diferent, això, però, clar, mira, farem una cosa, farem matí, migdia i nit, i apuntaré tot el que faig en una setmana. I la setmana que ve, jo t'ho porto.
Exactament.
Molt bé. Llavors, aviam, l'objectiu d'això què serà marcar i per què ens servirà això?
Això ens servirà per saber, primer, si ho fem correctament, perquè molts ens pensem que estem menjant bé, però no és veritat, perquè, clar, en el món de l'esport i de la nutrició hi ha molts mites i moltes mentides, o no sé com, vulgueu, com li vulguis dir, però molts mites sí, com que, per exemple, els carbohidrats ja engreixen per la nit, que no s'han de menjar, o que beure molta aigua engreixa, o no sé.
Jo el de l'aigua tenia entès que quan més aigua beguis, llavors el que fas és com si haguéssim eliminat les toxines, l'aigua, amb la qual cosa beure aigua ja va bé també. Aviam, anar sobrehidratat, el que passarà és que pixarem blanc, però no passaria res, no? Si ens sobrehidratéssim.
Exacte. O sigui, el problema de la sobrehidratació és que tu beus aigua. Nosaltres bevem aigua, pum, 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 i el teu cos la va acceptant. I hi ha un moment que el teu cos no l'accepta. Llavors, et notes com inflat, com que tens retenció de líquids, però és que hi ha retenció de líquids, però és que l'aigua el que fa és el millor contra això. O sigui, un diurètic de farmàcia no serà molt millor que l'aigua. L'aigua és el millor diurètic que hi ha. Quan el teu cos deixa d'acceptar l'aigua, primer que l'aigua no engreixa, zero calories, el teu cos comença a eliminar aquesta aigua, mitjançant l'orina, mitjançant sues més, d'alguna manera la va eliminant.
Jo el que trobo ara, per exemple, abans de que aprofunditzem aviam quins falsos mites podríem parlar d'això, és que ara a l'hivern, per exemple, amb aquests dies que està ja fent fred i tot, que, clar, que faig... Potser de parar per fer pipi més que... Clar, com que sues menys, suposo que el cos ha d'eliminar els líquids per una altra banda, no? Pot ser, això?
Sí, 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 pot ser. Igual que...
Quan vaig en bicicleta, em trobo que aquests dies que fa tan fred que hi ha moments que he de parar més, perquè, clar, suar... Hòstia, costa, eh? A 2, 3, 4 graus, suar, clar. Sí que, evidentment, però... Quan faig rodillo a casa, sí, que suo com un tocino. Perdó dels porcins, però quan, ostres, quan estàs a fora i tot això, doncs clar, passa això que tens com aquest, que has de fer-ho clar, dic, clar, com que suposo que estàs transpirant menys, per algun lloc el cos ha d'anar evacuant tots aquests líquids, suposo, és això o no té res a veure?
No, sí, sí, tant, clar, el problema d'eliminar l'aigua és que ara mateix amb el fred que fa, o començarà a fer fred, millor dit, que ha vingut tard però ha arribat al final, és que quan sortim a córrer, sortim a fer alguna activitat física o entrenem a qualsevol esport, el nostre cos, per tal de no passar fred, eleva la temperatura, no?, quan entrenem. Clar, durant l'estiu la temperatura exterior és molt més elevada.
Ah.
I llavors amb la nostra temperatura alta xoca més i fa que suem més.
Ah.
Però a l'hivern no. A l'hivern suem menys.
Ah.
I es notem moltes vegades quan entrenem que potser arribes sec a casa, no?
Sí, sí, sí.
Però no vol dir que no hagis suat.
Exacte.
Sinó que la teva temperatura corporal s'ha elevat, però la temperatura de fora, exterior, és més baixa, i llavors el teu cos lluita per no enfredar-se.
Vale, que fa de termorregulador.
Exacte. Exacte.
Molt bé, vale, aviam. Anem amb l'objectiu de, doncs, de que mengem millor, i aquí segur que traurem un fotimer de mites que hi ha, això de que sí 3 cops, que 5 cops, que sí la carn, que sí... Clar, aviam, que els fregits no són adequats, això ho podem segur, perquè hi ha tot el tema dels olis i tot això i tot. Però com ens ho hem de plantejar? I clar, suposo que no totes les persones ens serveix igual. Això com, a l'hora de pensar com hem de menjar adequadament i tot, hauríem de ser... Hem de tenir algun paràmetre o serveixen per tothom les mateixes pautes? O hi ha unes pautes generals que serveixen per tothom i llavors s'han d'acotar a cadascú? O com va això?
Les pautes generals són per tothom les mateixes. És
vale.
A dir, si tenim al ment el plat saludable es divideix, té tres parts. Mitja part, mig plat, és verdures i fruites.
Això al dia?
Sí, no, a cada àpat.
Ah, a cada àpat? Ah, sí. Això, vale.
A cada àpat.
A cada àpat, vale. Hòstia, noi, que haurem de fer feina.
Mig plat és verdura i fruita. Clar, no, aviam, no menjarem coliflor per esmorzar. A veure, que si algú vol menjar coliflor per esmorzar, és molt respectable.
Si tu esmorzes de forquilla cada dia.
Si esmorzes de forquilla, sí, sí.
Sí, sí.
Jo esmorzo de forquilla.
És llavors... que els de rugby són diferents, eh?
Potser sí, o potser sóc jo diferent.
No sé, bueno, va. De forquilla no, vale. Esmorzar...
Vale, mig plat és la verdura i la fruita, i l'altre mig es divideix en dos, en les proteïnes i els carbohidrats.
Vale.
Vale?
Amb llavors, un percentatge clar, igual, és 25, 25, 50?
Sí.
O així de fàcil.
Sí. El plat saludable és aquest. Una altra cosa és que tu, per ser esportista, per seria, tenir una sèrie de rendiment...
Aquest plat saludable seria l'ideal per tota la població i llavors ara establiríem alguna variació de percentatge en funció del tipus d'activitat?
Exacte, exacte.
Vale. I com podríem, aviam, doncs pel que ens escolten, com podríem dividir els grans sectors de població en funció per a l'hora de com variem aquest plat? Perquè, clar, ja has dit una dada important, és a dir, el 50% de cada àpat és fruita o verdura, un 25% restant és carbohidrat i un 25% és la proteïna. Clar, llavors ara aquí és on també haurem de repassar quines proteïnes són, quins carbohidrats, quina fruita i verdura. Bueno, fruita i verdura és més fàcil, però
sí.
Proteïna en tenim de molts tipus, d'origen també molts tipus, i de carbohidrat també, clar.
Sí.
Però llavors, ara aquesta variació, amb aquesta cosa ideal, hem dit el que seria cada àpat, el que seria correcte, quants àpats hauríem de fer al dia? Independentment també, ja no entrem ara encara quin seria, en tot cas, el tipus d'activitat que fa cadascú, els biotip, no hi ni el biotip. Mm. Doncs quants àpats hauríem de fer al dia?
Sí. Dintre dels carbohidrats també podem ficar els greixos. O sigui, no ens hem d'oblidar els greixos, eh?
Vale.
Perquè, per exemple, hi ha gent, ara enllacem l'altre tema, també hi ha gent que els carbohidrats li senten pesats, llavors menja més greix. Però això ja és el nutricionista que t'ho marcarà.
Vale.
A partir dels inputs que tu li donis.
Vale.
Però per dividir la població podem fer els sedentaris, que sí, no fan res d'esport. M'aixeco, esmorzo, me'n vaig a la feina, torno a casa, Netflix i me'n vaig a dormir.
Vale. El plat també seria així.
Sí, 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 el plat seria així. L'única activitat que fan és el, li podem dir nit, que és el caminar i les coses diàries que fan a casa.
Vale.
I caminen per la feina, si caminen, perquè hi ha gent que s'asseu, i el que va al súper o pel carrer.
És una persona sedentària.
Exacte. Vale. Després tant els que fan esport salut, els que fan un mitja horeta al dia, se'n van a passejar o van anar al gimnàs a córrer una mica o...
Un parell de dies a la setmana, sí, per exemple.
Sí, o tots els dies, però poquet temps,
vale,
saps?
Vale.
Després els que ja tenen un objectiu, que van 3 o 4 dies a la setmana o més, inclús, de 6, però ja hi ha un objectiu, ja és o tenir millor cos per anar a la platja o ser més fort o preparar-me una carrera amateur, a nivell amateur, eh? O perquè jugo un equip de futbol i vull estar millor...
Clar, que potser la gran majoria de gent que ens escolta serien potser bastant aquest... Estarien encasellats aquí, entre els que fan potser esport salut de mitja horeta...
Segurament.
Que al final moltes vegades acaben sent que si s'afeccionen més ja pugen de nivell i ja augmenten el número d'activitat, l'estona d'activitat física cada dia... i que potser estableixen també algun objectiu esportiu. Que siguin els... Perquè, clar, llavors, dins d'amateurs, que seria un rang supergran, perquè, clar, vol dir gent que treballa, però que, a més a més, exacte, fa activitat física, i llavors ja estaríem al tercer nivell, el quart nivell, que seria...
Esportista d'elit.
Els esportistes d'elit o esport professional.
Sí.
Que ja és una persona que es dedica única i exclusivament al màxim rendiment del seu cos.
Sí, depèn de l'esport.
Sí.
Depèn de l'esport, perquè hi ha esports que necessiten treballar, però sí, es dedica a competir 100% i a intentar dedicar-se al món de l'esport, només de l'esport.
Vale.
Perquè hi ha esports que sabem que és més complicat.
Clar, el rugby n'hi ha de professionals, no?
Sí, molt pocs.
Però aquí a Espanya pocs, no?
Espanya, parlant d'Espanya, molt pocs. Sobretot són estrangers.
Vale.
Sobretot estrangers. El rugby a Espanya és semiprofessional encara. És semiprofessional.
Però s'ha classificat o ha fet coses, no? Últimament, els últims anys, o m'ho ha semblat veure a mi aquí, o què?
Bueno, van estar a punt d'entrar a l'últim Mundial de 2019,
sí,
però des del 99 que no juguen un Mundial. Juguen l'europeu, però a la part B, perquè l'europeu, diguéssim, A,
sí,
entre cometes, perquè no és l'europeu A, es diu el 6 Nacions. No
vale.
No
sé si sí, 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 el 6 Nacions, sí.
El 6 Nacions és un torneig privat.
Vale.
I per entrar s'ha de negociar i ficar diners.
Vale.
I llavors és a part.
Clar,
llavors...
si no és professional, no sé d'on sortiran els diners per poder entrar, clar.
Exacte. Exacte, llavors per entrar a 6 nacions s'ha de posar diners, s'ha de negociar, com va passar amb Itàlia en el seu moment, i llavors Espanya competeix al Rugby Europe, que és el campionat d'Europa Nacions B. Vale.
Que seria com si diguéssim ja una primera divisió i segona, com seria la Champions League i la UEFA League. Però clar, el 6 nacions és com dir, és el Mundial de Futbol.
El 6 nacions és l'europeu de futbol.
Ah, l'europeu.
L'europeu de futbol, que juga a Irlanda, Anglaterra, França, Gales e Itàlia. Això és l'europeu. I a part baix està el campionat d'Europa de nacions B.
Vale.
Llavors que juguen unes altres nacions, que són Geòrgia, Romania, Espanya, Portugal, i ja puja i baixa amb altres nacions, perquè a partir d'aquí hi ha el C, el D, i van classificant-se.
Vale, fem la segona categoria. I quin és el que juguen els All Blacks, totes aquestes coses? Hi ha 6 nacions i llavors l'altre, què és el màxim a nivell mundial?
A nivell mundial, el màxim que hi ha és el campionat del món.
Vale.
A nivell mundial. I després, en Rugby 7, que és un altre món, als Jocs Olímpics ara mateix, o les World vale. Series, que també és un campionat del món. Però els All Blacks juguen al seu europeu, però al nivell de l'hemisferi sud, vale. Que es diu, que aquest any es diu 3 nacions perquè Sud-àfrica no ha jugat per tema Covid, però normalment es diuen 4 nacions, que juguen Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica i Argentina.
Carai, jo anava a dir Samoa, però Samoa no té una selecció també,
sí,
d'això,
sí.
De rugby?
Sí, Samoa també té la seva selecció, Tonga també té la seva selecció. Sí, sí. Hi ha molts campionats, després està el sud-americà, l'America Championship, que juga als Estats Units, Canadà...
Hòstia, tu.
Brasil...
Tot sigui per fotre's la barbacoa al final,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Aquí, no? Aquí tot... Però quan mengen barbacoa, vols dir que aquesta gent llavors fan només mengen un 25% de carn de lo que ha d'haver-hi el plat? O
no, aquests més.
Aquests mengen més, oi? Escolta'm, doncs una cosa, aviam, va. Anem al tema aquest de... Anem a buscar persones d'esport salut o persones així més menys amateurs. Vale. Com ens hauríem d'organitzar? Com ho hauríem de fer així a grans trets? Fem-ho, potser haurem de fer una altra entrega, no? Clar, avui hem de ficar, perfilem una miqueta, com creus, com vols deixar-ho apamat avui, això?
Sí, podríem parlar l'altre dia de posar un cas particular,
sí.
Però clar, avui podríem dir que depèn. Depèn perquè el ser a casa amateur, tot depèn si entrenaràs pel matí, si amb dejú, si entrenes pel matí però no vas amb dejú, que entrenes a mig matí perquè tens un forat o perquè treballes per la tarda, si entrenes al migdia perquè és l'únic moment que tens, si entrenes a la tarda o si entrenes a la nit, que a la nit està més complicat pel toc de queda, però bueno, posem que a les 7 de la tarda ja li posem de nit.
Llavors, aviam, pel cas particular, si vols, podem fer com que faré jo de conillet d'índies,
vale.
Vale? Jo durant aquesta setmana anoto tot el que vaig menjant cada dia. I llavors, doncs, el meu cas particular pot servir per també explicar casos general perquè la gent, doncs, pugui alimentar-se millor. Fem aquests deures, et sembla bé?
Sí.
Faig això?
Sí.
Sí? Continuem, sí, la setmana que ve.
Perfecte.
Esquimo, amb Xavi Palaí.
Molt bones, Aleix, i molt bones, oients de 13. La Copa del Món d'Esquí de Muntanya ha començat aquest cap de setmana a la clàssica regió de Damelo i els esquiadors catalans ja han aconseguit 4 pòdiums. Comencem amb els sprints celebrats dissabte. Recorregut nocturn, molt complet i espectacular, amb trams de fins al 40% de pendent i potser el sector més destacat, una escalinata esculpida sobre la mateixa neu formada per 71 graons. La posició més destacada dels catalans va ser la de Marta Garcia, que es va fer amb la segona posició en la general femenina, per darrere de la suïssa Marianne Faton. En homes, Oriol Cardona hauria assegurat un molt bon resultat si no fos per una ascensió a la semifinal que el va deixar en 12a posició i sense opcions d'optar a la final. Segons els jutges, Cardona va incomplir una condició en la zona dels canvis. I atenció en la categoria sub-20, perquè Ot Ferrés va endur en aquests sprints la seva primera medalla d'or en Copa del Món, imposant-se per davant dels seus competidors. I en noies, Maria Costa aconseguia una meritòria tercera posició. I diumenge arribava el torn de la vertical, una cursa de només 2,5 km, però amb 700 metres de desnivell positiu, on els corredors van haver de donar-ho tot. No és estrany, doncs, veure la línia d'arribada plena de corredors estesos a terra. El nom del dia va ser el d'Albert Pérez, l'esquiador provinent del Pla de Santa Maria, qui va aconseguir penjar-se la medalla de plata en categoria júnior en només 10 segons del primer classificat. En les categories generals, Marta Garcia entrava en 6a posició i a 3 minuts de la guanyadora Axel Gaixet I en homes, Oriol Cardona feia setè, a menys d'un minut del vencedor Federico Nicolini, i Marc Pinsach i Pau Coll aconseguien situar-se dins el top 20. La Copa del Món tornarà el pròxim 29 de gener a Suïssa, amb doble prova individual i vertical.
Aquí el 13 d'avui, 88 entregues d'Esports de Fons Addicció. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Gothorp, amb la col·laboració de l'Isaac Partera, l'Anna Jordana, en Genís Sapater, el Sergi Latorre i el Joan Moya. Tots ells sota la supervisió tècnica del Roger Benet. Podreu escoltar-nos i tornar-nos a escoltar a l'enllaç al nostre perfil d'Instagram. I recordeu, ja som a l'Spotify. A l'Spotify subscriu-vos al podcast de 13. De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 88 programes. 13, una producció de WeRun per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons, aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. Recordeu, ja podeu apuntar-vos al repte solidari d'aquestes festes, la Cap d'Any Race Virtual, 5 o 10 quilòmetres per al Parc Taulí de Sabadell. Inscripció gratuïta i tot el donatiu que feu serà íntegrament per ells, per al Parc Taulí, la primera línia del Vallès Occidental contra la Covid-19. Avui, per acomiadar el programa 88, Wonderful Life de Black, perquè sí, perquè la vida pot ser tan meravellosa com sapiguem fer-la, sense sucre, amb panela o amb eritritrol. Sabrem gaudir i trobar aquelles engrunes que ens faran gaudir-la al màxim. Us espero la setmana que ve i, mentrestant, gaudiu de tots els dies i ompliu-los de Fons Addicció. Soc l'Aleix Muñoz i us espero d'aquí 7 dies.
Standing here on my own again. monster.